Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora. Benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua, al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema. Avui amb un programa especial, heu vist que he començat jo sola i no en Jordi Teix, perquè ja sabeu que el tenim al Festival de Sitges, que va començar a caminar ahir mateix, i amb en Jordi parlarem, de fet, d'aquí uns minutets perquè ens expliqui tot el que està passant, què és el que ha vist, què és el que encara ha de veure. En fi, farem tota una extensa crònica dins el Sessió Contínua. Però abans hem de parlar d'altres coses. Per exemple, de les tres novetats que ens arriben avui mateix a Cinemes Olot. També ens visitarà La Plataforma. Recordeu que és aquella secció que ens recomana veure cinema des de casa i a través de les plataformes que pugueu tenir contractades. Tres raons és el nom d'una altra secció que també ja coneixeu. En ella us diem tres motius pels quals hauríeu de veure una de les grans pel·lícules de tota la història del cinema, eh? Un d'aquells clàssics. I acabarem, com sempre, amb el concurs de cada divendres, que ja sabeu on regalem entrades per anar al cinema. Si us sembla, doncs, comencem, com sempre, amb la recomanació de la setmana. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Doncs bé, papers de Pandora a part, que segur que n'haurem de parlar durant molts dies, la notícia de la setmana es va produir aquest dilluns quan una avaria informàtica va deixar a tot el món sense servei de xarxes com Facebook, WhatsApp, Instagram, al llarg de pràcticament 7 hores. Quina és la idea? Comprovar una vegada més la dependència que experimentem envers totes aquestes xarxes i la quantitat d'informació i comunicació que per unes hores va deixar de circular. I podem afegir que el món no es va parar, eh? Va continuar. Què recomanem a partir de tot plegat? Doncs El Círculo, estrenada l'any 2017 i dirigida per James Ponsoldt. Una trama on es deixa al descobert les conseqüències de tenir el control sobre totes les xarxes i eines informàtiques que tots hem utilitzat o utilitzem diàriament.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot. Aurònics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Què passa, Rafita? Que em passa un huevo de años.
28.
A ti també te mando la carta, no?
Tere, siempre se preocupa por ti.
¡Vamos! ¡Mucho!
Si quieres venir, estás invitado.
¡Vamos!
Este es el Gafitas.
Hola, Gafitas.
No me valen con buenas intenciones.
¿Qué pasa?
No me vale.
Pasamos mañana, ¿no?
¿Pero qué hay que hacer?
Venga, para dentro, tío.
Para poder alcanzarte. Y una pistola para poder gobernarte.
8 farmacias en 20 días.
No me quieres querer.
¿Tú qué me estás queriendo decir? Es una banda.
Entonces vamos a por ellos.
Con la cara de niño bueno que tienes.
¡Vamos!
¿Quieres saber qué hacemos nosotros?
Dar palos. Tú tienes otra vida.
Yo lo que quiero es esta.
Escoltàvem la primera de les novetats d'aquesta setmana, Les Leyes de la Frontera. És el darrer treball de Daniel Monzón. És, de fet, una adaptació de la novel·la de l'escriptor i columnista Javier Cercas. Un rodatge que van fer amb 9 setmanes i S'ha fet a Girona, eh? Allà té lloc l'acció, potser reconeixereu algun espai. Resulta un retrat d'aquesta ciutat de finals dels 70, eh? Tirem una mica enrere en el temps. També hem de dir que es van rodar escenes a altres llocs, Manresa, Montblanc i també les costes del Garraf. El guió el signen el propi director i Jorge Garriga Echevarría, amb qui Monzón ja havia fet Celda 211, El Niño i Yucatán. Per tant, ja havien treballat junts amb un estil de pel·lícula que ara, si escoltau el tràiler, segurament us recordarà, salvant les distàncies, aquests altres films que us acabo de comentar. L'argument ens presenta Nacho, que és un estudiant de 17 anys, marginat, que viu a Girona, coneix a Zarco i a Tere, dos joves delinqüents, i es veu embolicat amb una mena de triangle amorós que el portarà a una carrera sense fi de robatoris, atracaments i diverses coses que, evidentment, li canviaran absolutament la vida. En el repartiment hi trobem a Marco Ruiz, Begoña Vargas i Checho Salgado com a protagonistes principals. El director, com hem dit, és Daniel Monzón. Recordem que ell va debutar l'any 2000 amb El corazón del guerrero, després faria El robo más grande jamás contado, La caja Kovac, Celda 211, El niño i Yucatán.
A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ya está aquí.
Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas.
Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más.
Pues vete de gira.
Va a ser muy morena como tú.
Es muy morena.
En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
Yo no tengo dudas.
Pero yo sí.
Ya, mi amor, ya está.
Yo cada vez la veo más étnica, ¿eh?
Yo solo me acosté con Arturo.
Pues entonces hablaré de tu padre.
Uy, esos barquillos. El tiempo que hacía que no los veía.
Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez?
¿Me estás ofreciendo que trabaje aquí? ¿Y qué tengo que hacer?
Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones.
Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto.
Pero necesito trabajar.
Los actores son todos de izquierdas.
¿Y tú de qué eres?
Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo.
¿Pero y tu hija dónde está?
No soporto que te la lleves.
¿No pensaste nunca en mí?
Todo el tiempo.
Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh?
Tiene rasgos de mi madre.
Madres paral·leles, ens arriba aquesta estrena que ens porta una altra de les pel·lícules preseleccionades per representar Espanya als Òscar. Finalment, ja sabeu, ara ja ho sabem, la setmana passada encara no, però que la seleccionada ha estat El buen patrón, que s'estrena divendres vinent i que també la tindrem a Olot. Ara ens arriba Madres paral·leles, que de fet es va presentar a Venècia amb molt bona acollida de crítica i de públic, i els comentaris parlaven d'una història emocionant, valenta i tot un aparador de la carrera del director. Estem parlant del senyor Pedro Almodóvar, de qui no cal gaire presentació. Es parla de Madres paral·leles com una de les seves millors produccions i possiblement la millor actuació de tota la carrera de l'actriu Penélope Cruz. La història ens presenta dues dones, ara ho escoltàvem, que coincideixen en una habitació d'hospital on són a punt de parir. Les dues són solteres i l'embaràs va ser un accident. Janis, de mitjana edat, està segura del que ha fet i orgullosa de ser mare, mentre que Anna, molt més jove, se sent espantada i penedida del que està a punt de passar. El vincle que naixerà entre elles serà decisiu en les seves vides. En el repartiment, com dèiem, hi tenim a Penélope Cruz, a Milena Smith, a Israel Elejalde, a Aitana Sánchez Gijón, Rosy de Palma i Julieta Serrano, entre molts altres. El director, com dèiem, Pedro Almodóvar, va debutar l'any 1980 amb Pepi, Lucy, Boom i Otras chicas del montón. Té molts títols, molts a la seva carrera, una carrera molt dilatada, molt gran. Alguns dels destacats són La ley del deseo, Tacones lejanos, Todo sobre mi madre, Hable con ella o La mala educación, entre molts altres.
Ciencia imperi, decus et tutamen.
Hola, en cristiano, por favor.
Estoy rodeada de idiotas. Soy totalmente diferente a mi familia.
¿Por qué nos está evitando?
Están creciendo tan deprisa.
Soy puro fuego, ¿eh, chicas?
Tengo la solución ideal. ¡Nos vamos de vacaciones toda la familia! ¡En marcha!
¡Rápido, mira!
Siempre hemos querido conocer más de este gran país.
¡En todas las cataratas del Niágara!
Hola, ¿cuál es tu talento?
Aquí está mi pequeño demonio.
Recuerdo la noche que nació miércoles. Fue un martes. Ella era silenciosa como una medusa. Y volví a dejar a los bebés donde los había encontrado. Creo.
Tenemos que detener a esa familia para que la verdad salga a la luz.
¿Quién es ese hombre?
Nadie, querida.
Este viaje unirá a los Addams más que nunca.
¿O no habrá supervivientes?
Solo nosotros y el maravilloso sonido del silencio.
¡Todos a cubierto!
¡Ah! ¡Ahí está!
Doncs vinga, ens arriba La família Addams 2, és la pel·lícula d'animació infantil i una mica per tota la família que ens arriba aquest cap de setmana. És, evidentment, la seqüela de la primera entrega estrenada l'any 2019. De fet, tots coneixem aquesta família, perquè ara ho explicarem, fa molts anys que la van crear. Se n'han fet moltes versions diferents. Hi ha els pares, la Morticia i en Gómez, els fills, la Miércoles i en Pugsley, l'oncle Fétido i l'avi Addams, entre altres coses. Tenim la Cosa, que també és aquella mà que es mou, en fi, no? És tot una família del tot peculiar. Està basada, tal com va passar amb la primera, en les vinyetes humorístiques que va crear Charles Addams l'any 1933 per la revista The New Yorker. Imagineu-vos si fa temps que volten aquests personatges. Se n'han fet moltes pel·lícules amb personatges de carn i ossos, d'animació. En aquesta, en concret, està dirigida per Greg Tiernan i Conrad Vernon. I, per cert, que el personatge de la nena, de la filla, la Miércoles, el senyor Tim Burton ja té enllestida una sèrie televisiva que ja la té al mercat i està esperant que alguna plataforma li compri. Per tant, en parlarem perquè possiblement la podrem veure relativament aviat. O sigui que ens arriba també la tercera de les novetats, aquesta família Addams 2. I a totes aquestes novetats hem d'afegir que comença un nou cicle de cinema infantil en català. Ja ho sabeu, la primera sessió de dissabte i de diumenge, i també dilluns i dimarts, perquè és pont, podreu veure cinema infantil a preus molt especials. La primera de la pel·lícula d'aquest cicle és la pel·lícula Spirit Indomable, que és el nom del cavall protagonista d'aquesta aventura d'animació de la DreamWorks, i d'aquesta manera doncs, la podreu veure, com dèiem, amb aquests primers horaris en català i a un preu reduït. Anem ara doncs, a veure com ens queda distribuïda la cartellera. Recordeu que tenim cinema cada dia de la setmana. Doncs vinga, ens quedarà d'aquesta manera. Spirit Indomable, dintre d'aquest cicle de cinema 5 en català, farà doblet amb Machabel, també La vella i el circ màgic amb Mediterráneo i La família Addams 2 entra fent doblet amb Cray Macho. I amb sales soles tenim Les leyes de la frontera, Madres paralelas, Sin tiempo para morir i Dune. També us hem de comentar i recordar que aquests dies els cinemes Olot acullen les projeccions d'Olot Doc en dues sessions que tindran lloc avui i demà a 8:15 del vespre. Els títols King of the Crease i The Painter of the Thief. També preneu nota que el proper dijous 14 d'octubre els cinemes Olot ofereixen una nova sessió del cicle Òpera als cinemes. És, en aquesta ocasió, el ballet Copèlia, des del Teatre Bolshoi de Moscou. Un ballet còmic inspirat en l'obra L'home de sorra, de Hoffman. La sessió tindrà lloc a 8:00 PM. I per últim dir-vos que aquell mateix dia, dijous 14 d'octubre, la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Cray Macho.
Les plataformes.
Avui ens visita aquesta secció amb la que us fem propostes interessants per poder veure cinema des de les plataformes de la televisió i tenim dues propostes. Anem per la primera. Some boys kiss me, some boys hurt me. I think they're okay. If they don't give me proper credit, I just walk away. Des de fa uns dies es pot veure una nova versió de Cinderella, el famós conte de la jove que viu apartada de les seves germanastres i sota les ordres d'una madrastra perversa. En aquest cas està dirigida per Kai Cannon i compta amb la participació de Camila Cabello, Minnie Driver i Pierce Brosnan, entre d'altres. És una revisió del clàssic on es plantegen qüestions de gènere, feminisme i alguna que altra reivindicació social. La podeu veure a Amazon Prime. I estrena d'avui mateix. Ja podeu gaudir de Minari, Història de mi família, que va ser la pel·lícula guanyadora de l'Oscar i el BAFTA la millor actriu de repartiment per Yoon Yoo-jung, i ens presenta la història d'una família coreana que va viure a Arkansas als anys 80 i va per fer el que s'ha anomenat sempre la recerca d'aquest anomenat somni americà. Una proposta interessant que podeu veure a Movistar Plus.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I el que farem ara és marxar cap a Sitges. Ja sabeu que allà s'hi està celebrant aquests dies el Festival Internacional de Cinema de Catalunya i que en Jordi el tenim desplaçat, i el que volem ara és que ens expliqui una mica com està anant aquest festival, que ha vist i què és el que podrà veure els pròxims dies. Jordi Teix, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va per Sitges? Primera pregunta obligada.
Doncs de moment molt bé, ja saps que portem un dia aquí pràcticament, i d'entrada el que hem pogut veure i l'ambient general, doncs, que és el que segurament em preguntaràs, és gairebé, no diré prepandèmic, però s'hi acosta força dintre de les limitacions que en l'actualitat hi ha pel que fa aforaments i així, però el que és l'ambient general, doncs gairebé s'assembla al 2019, per dir-ho d'una manera.
De fet, totes les persones que organitzen actes i que ara comencen a ser actes una mica més semblants al que eren el 2019 que en el 2020, la gent comenta que nota que hi ha moltes ganes. No sé si també aquestes ganes les notes a Sitges, Jordi.
Sí, efectivament, hi ha ganes de veure projeccions, pel·lícules, estrenes, noms, personatges, fins i tot, i el fet és que això que dèiem, la veritat és que l'organització en aquest sentit ho està posant tot molt fàcil de moment, que està molt bé poder-ho dir, perquè tant el fet de les entrades com la situació en la sala, les sortides, tot, jo diria que gairebé fins i tot funciona més bé que abans, perquè com que estan obligats a fer-ho d'una manera concreta, doncs els horaris i tot plegat s'està complint amb molta exactitud i molt bé.
Com ha anat l'arrencada del festival, Jordi?
Vam tenir, doncs, d'entrada, evidentment, la pel·lícula inaugural, que és aquest títol Mona Lisa and the Blood Moon, que per segona vegada és una pel·lícula dirigida per una directora, la que inaugura el festival, Anna Lilia Mirpur, i que engloba, o que una mica ve a ser la representació d'aquest fet que aquest any el paper de les dones i el paper de les directores i de totes les altres treballadores de la indústria del cinema es posa en rellevància en aquest festival. Fins i tot hi ha una secció que hi destaca per el fet de la gran participació de la dona en aquest gènere, en el fantàstic i en el terror, i també fins i tot una beca per produir un treball fet per una dona anualment a partir d'ara aquí en el Festival de Sitges. Per tant, com a entrada i com a primera pel·lícula, molt bé. Després vàrem poder gaudir de Titan, aquesta tan aclamada i tan esperada pel·lícula guanyadora de Cannes, que en aquest cas va aixecar, doncs, algunes polèmiques en quant a l'opinió del públic, perquè, doncs, hi havia de tot, cosa que jo sempre he pensat que és positiu, el fet de que hi ha gent que li va agradar molt, altres que no, altres que sorprenien que fos la guanyadora de Cannes, però en tot cas és un producte, això sí, molt trencador, dur i molt, molt, molt arriscat.
Jordi, per la gent que no ha anat mai a un festival, jo també et podria mig respondre la pregunta, però t'ho demano a tu perquè ens ho expliquis, i més també a veure si aquest any es dona igual. Com se sap quan s'acaba una pel·lícula que al públic li ha agradat? Aplaudeix? Xiula? Com se sap?
Sí, normalment, aquí a Sitges ja ho hem explicat moltes vegades, en altres festivals no és tan habitual, però aquí a Sitges el públic és molt interactiu, és a dir, que quan una escena agrada molt s'aplaudeix a meitat de pel·lícula, això no és habitual en les sales, i per descomptat, evidentment, i contestant el que em deies, quan acaba la pel·lícula, de seguida veus si ha agradat o no ha agradat pel fet d'aplaudiments o xiulets o, evidentment, després, com tu ja saps, i els oients, si no ho saben, els hi expliquem, que en un festival és habitual que quan surts i quan estàs en un lloc fent un tallat o quan estàs en un en qualsevol lloc fent una cua, la gent parla de cinema. La majoria de temes és parlar del cinema i parlar de les pel·lícules. Per tant, també sents comentaris i escoltes de cada projecció el que li ha semblat a la gent. I, per tant, de seguida veus una mica a l'aire. Després trobaràs les crítiques i trobaràs els articles en les premsa i en els mitjans que diran una cosa o una altra, però tu ja has escoltat de primera mà els que han estat presents en el cas.
Lligat amb això que comentava Jordi dels comentaris de la premsa, no? I que després ens arriba precisament a partir dels que esteu aquí cobrint el festival, i lligat amb el que comentaves de l'organització, tracten millor la premsa aquest any que altres vegades? Perquè recordem que en algun comparat amb altres festivals hi havia hagut diferències a Sitges.
Sí, Sitges havia tingut algun problema, però jo diria que ja fa, crec que ho vàrem comentar ja en les últimes edicions, ja fa unes quantes edicions que la cosa està molt, molt ben organitzada i que en general no hi ha queixes i no hi ha problemes més enllà d'anècdotes puntuals d'algun fet. Però sí, jo diria que els primers anys, tu ja saps que fa uns quants anys que venim aquí, els primers anys no era el millor lloc, diríem, on els mitjans de premsa i de comunicació es trobessin ben tractats, però que això s'ha anat modificant per sort, i jo crec que avui en dia gairebé és com qualsevol altre festival en el que pots fer la feina i que hi ha una certa... poder no tant... Sant Sebastià jo sempre ho poso com a exemple per les vegades que he anat, que és un lloc que mimen a la premsa, per dir-ho d'una manera, però bé, jo crec que el tracte és correctíssim.
Jordi, per a aquells oients que no han estat mai a un festival i evidentment no l'han cobert mai, com és un dia a Sitges d'algú com tu que està cobrint aquest festival?
Doncs mira, comencem molt aviat perquè les primeres projeccions algunes ja són a les 8 del matí i per tant ja des de primera hora comencem a veure pel·lícules i aleshores entre sessió i sessió, que això també aquest any, evidentment per les mesures, és molt més espaiós que altres edicions. Jo recordo, crec que les dues últimes, havia comentat que quan sorties de la sala, si tenies entrada per veure la següent projecció a aquella mateixa sala, pràcticament sorties d'una porta per entrar per una altra. Et quedaven 10 minuts a vegades, encara no, per poder-ho fer. En canvi, aquest any, degut a que, evidentment, es demana que la sala estigui airejada, que estigui neta, que no sé què, doncs entre projecció i projecció gairebé sempre hi ha 3/4 d'hora, quasi una hora, que per això, entre altres coses, tens temps de poder veure altres coses, com una presentació d'un llibre a la carpa que hi ha aquí d'una gran firma de llibres i pel·lícules i cinema, o pots senzillament estar repassant el que has de veure a la tarda, o donar una volta per al centre del que és la ciutat i veure l'ambient. Però en general, clar, bàsicament, quan és com nosaltres, per cobrir la informació del que es veu en pantalla, és una sessió darrere l'altra, i entremig, doncs, anar posant-hi petites píndoles d'altres coses.
Mm-hmm. Jordi, comentaves aquests espais, no?, i aquestes trobades entre pel·lícula i pel·lícula. Un espai important en un festival són les rodes de premsa, la possibilitat de poder parlar o escoltar en primera persona els protagonistes i els autors de les diferents pel·lícules. En aquesta ocasió, que encara està marcada per la Covid, com està organitzat això?
Doncs hi ha les rodes de premsa, com sempre habituals, el que passa que els aforaments són molt més restringits, s'han de demanar en prèvia cita, no pots anar a veure una roda de premsa perquè et fa gràcia i poder escoltar-la, sinó que l'has d'haver demanat anteriorment, i després això, doncs, amb les distàncies habituals de seguretat i amb un número restringit, però el funcionament, diríem, mecànic de lo que és la roda de premsa és com el de cada any, i que al llarg del dia n'hi ha 2, 3, 4 al dia, i després, a part de rodes de premsa de pel·lícules en concretes, doncs presentacions d'altres actes o d'altres fets que tinguin relació amb el cinema. Avui, per exemple, hi ha 2 presentacions de 2 llibres, que segurament amb una d'elles hi seré, i que, doncs això, que el director Rodrigo Cortés, ja t'ho dic, que presenta un llibre que ha escrit, i que, a més, puc afegir-t'hi que ara li comentava fora d'antena amb en Pere, que el Rodrigo Cortés forma part d'un projecte que és que aquest any han fet un homenatge a la sèrie Històries para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador, i que 4 dels actuals directors del gènere han adaptat a 4 capítols famosos d'aquella sèrie dels 80 a la televisió espanyola, i que tindran un pas especial que en veurem un prany.
Mira, et volia preguntar, Jordi, que aquest any tenim els homes llop com a protagonistes. El cinema d'aquest any, el que es projecta, per tant, el que veuràs i veuran les persones que vagin al festival, té molt de terrorífic, té més de fantàstic, té una mica de cada?
Té una mica de cada. Jo diria que el programa no ha canviat o no ha variat massa, ni per un motiu que aquest any el mou, que és això de l'home llop, ni per la situació actual general de pandèmia, sinó que una mica trobem de tot. Hi ha ciència ficció, hi ha terror, hi ha fantàstic, hi ha suspens, hi ha títols de tota mena i de tot tipus. Per tant, el festival segueix sent molt eclèctic, molt ric i molt clar. Sí que hi ha una part d'homenatge i de cicle dedicat justament a aquestes pel·lícules, com són L'home llop americà a Londres, Aullidos, L'home llop, que sí que fan aquesta referència en el leitmotiv del festival, però en general la programació és prou ampla per trobar una mica de tot.
Uh-huh. Jordi, què veuràs? És a dir, ara ens explicaves abans, no?, aquesta arrencada del festival, però com dèiem, acaba de començar. Què és el que ens espera els propers dies?
Home, tenim uns quants títols que evidentment s'ha destacat arreu perquè són importants i que tothom espera, a banda d'aquest que he comentat de la inauguració i de Titan, però tenim, per exemple, Veneciafrènia, que és l'últim treball d'Àlex de la Iglesia i que tothom està esperant amb moltes ganes. També vam veure ahir un dels títols esperats o destacats de la programació, que és Censor, que és una història d'una dona que treballa en una oficina de censura i que aleshores es dedica a tallar i a censurar pel·lícules, i una mica és el reflexe de la seva història personal i particular, que ha tingut un problema o un trauma important amb la seva germana, i que és el reflex d'aquella idea que diem de com censurem nosaltres mateixos o com ens tallem nosaltres mateixos els records de la nostra vida al llarg dels anys, no? Després també tenim el Mona Lisa, evidentment, que ha estat la inauguració, que també és destacada i que hi ha diversos passes al llarg del programa. Aquest cicle que et deia d'Històries para no dormir, i uns clàssics com, per exemple, Halloween Kills, que no podia faltar, que apropant-se la diada aquesta, doncs sempre hi ha una d'aquestes pel·lícules que parlen del Halloween i que no podia faltar aquí, evidentment, a Sitges.
Jordi, les sèries també van fent acte de presència, no?, de mica en mica, en els festivals. En el cas de Sitges també passa el mateix?
Sí, se'n fan algunes presentacions de sèries que veurem molt aviat, crec que eren a Movistar, i que passen el capítol pilot, ja ho diré demà, i que una mica sí, reflecteixen. No és potser el lloc on més en veus. Jo recordo en altres festivals que últimament veus més promoció de sèries, de capítols i de projeccions de pel·lícules, però sí, aquí també n'hi ha algunes que podrem veure i que arribaran molt aviat a plataformes, perquè la diferència d'abans és que veies un pilot aquí a un festival i al cap de mig any arribava a les televisions, però ara un parell de mesos estaran.
Uh-huh. Fantàstic. Jordi, alguna cosa més? Sé que tens una altra projecció, anem una darrere l'altra. Alguna cosa més a comentar pel que fa al programa d'avui?
Sí, no, només dir-vos que això, que cada dia donarem una mica l'explicació del que podem veure o del que podem destacar, i que al llarg d'aquest cap de setmana, a part d'aquest Venecia Frenia que t'he dit que estàvem a punt de veure demà mateix, crec que és el dissabte, doncs el diumenge també veurem una pel·lícula destacada com és L'Am, que ens ve de països exòtics i que també són d'aquelles productes que la gent espera amb ganes, o Limbo, de Soi Chang, que és sobre un assassí en sèrie, que també és un argument i un motiu clàssic amb les històries de gènere d'aquí de Sitges.
De moment, el que has vist t'està agradant, Jordi?
Doncs mira, hi ha de tot, hi ha de tot. No puc dir que sigui un 10, però doncs ahir vam veure quatre projeccions i les dues primeres molt, molt interessants i destacades. Diria que les altres dues poder passen més desapercebudes o més fluixes, però bé, en general l'expectativa és bona, és bona.
Fantàstic, doncs evidentment això acaba de començar. Ho anirem seguint al llarg de tota la setmana aquí a Ràdio Lot a través dels 5 minuts més, i divendres vinent, evidentment, en el programa Sessió Contínua, àmpliament acabarem de parlar una mica de tot el que estarà donant de si al Festival de Sitges. Jordi, moltíssimes gràcies.
Farem un resum, si et sembla, una mica de com ha anat tot, i esperarem l'endemà, que és dissabte, crec que és, que donen el palmarès per veure quin ha estat el resultat i què és de tot aquest resultat el que ens arribarà aviat en pantalles.
Ves pensant les travesses, que te les demanaré.
Molt bé.
Una abraçada, Jordi.
A vosaltres, gràcies. Bon
adéu,
dia.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Tres raons de pel·lícula.
Vinga, anem a dir-vos tres raons per les que hauríeu de veure una pel·lícula important de la història del cinema. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Tots heu reconegut la cançó de la banda sonora de la pel·lícula que us proposem avui. Gairebé tots l'hem cantat alguna vegada. Avui us volem animar a veure, per primer cop o per enèsima vegada, Casablanca, i ho farem amb tres raons. Primera raó, perquè és una pel·lícula única, com poques. Les intrigues del rodatge i el moment polític de l'acció i de la seva estrena la fan una de les produccions més mítiques del cinema. Segona raó, l'argument i la posada en escena aconsegueixen un fet difícil de veure. És, a la vegada, romàntica i antiromàntica, elevada i mundana, cínica i sentimental, i fins i tot clàssica i molt moderna. I tercera raó, i amb aquesta n'hi hauria d'haver prou perquè la veiéssiu, les magistrals interpretacions de Humphrey Bogart i Ingrid Bergman, dirigits per Michael Curtis. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. We'll always welcome lovers as time goes by.
T'agrada el cinema?
Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, anem a regalar entrades per anar al cinema. Us vam estar preguntant durant tota la setmana passada, bé, aquesta, quin és el vostre James Bond preferit de tots els actors que l'han interpretat al llarg de tota la història i saga d'aquest personatge, coincidint precisament amb l'estrena de l'últim James Bond, que ja diu Daniel Craig, adeu definitiu a aquest personatge. Bé, hem rebut més de 50 respostes encertades, evidentment totes elles són correctes perquè era una pregunta d'opinió, i hem de dir que qui s'emporta, diguéssim, el títol de James Bond més estimat com a actor és el senyor Sean Connery. Fent així allò una llista, un rànquing, podríem dir que Sean Connery és el més ben valorat. Darrere seu hi ha Daniel Craig i després tenim Roger Moore i Pierce Brosnan força empatats, eh? Però vaja, Sean Connery de llarg, podríem dir, és el que més agrada o ha agradat, vaja, als nostres oients. I d'entre tots ells, qui s'emporta aquestes entrades gentilesa de Cinema Olot és l'Aniol Costa, que ell ens ha dit el següent: menys Timothy Dalton i Daniel Craig, tots els altres, però els que més, Sean Connery i Roger Moore. Vai de personatges va aquesta setmana. També ja sabeu que s'ha estrenat La família Addams 2. En aquesta ocasió és una pel·lícula d'animació, però que recrea aquests personatges que ja des dels anys 30, del segle passat, que volten tant per vinyetes, sèries, televisions i cinemes. De manera que us volem demanar quin és el vostre personatge preferit de La família Addams. Mira que tots són força peculiars. I per què? Ens podeu escriure a Instagram i al Facebook de Ràdio Olot. Nosaltres acabem aquí, continuarem seguint tot el que doni de si el Festival de Sitges, en Jordi ens ho explicarà i tornarem la setmana vinent per continuar parlant de cinema. Nobody can't stop thinking.